Doncs sí, anem avançant. 12 i 9 minuts d'aquest 3 de desembre. Avancem ja en la primera secció d'aquesta nova hora de les veus del matí. Mercè Munt fent canvi d'estudis per continuar avançant i continuar descobrint moltes més coses.
Matí intens. De molt. Fet, ara que entrava als nostres estudis en Roger Solernou, doncs li comentava, no?, aquest tema tan interessant de parlar de la masculinitat en tots els seus sentits i en tots els àmbits, que precisament fa uns dies, una setmana, es va estar a l'Institut de Vilafant i també a l'Espai Jove, i abans d'entrar en matèria li volia preguntar, doncs, què tal, com està anant tot aquest projecte al nostre municipi, que també és extensiu a altres centres, eh? Però nosaltres ens centrarem avui en Vilafant, ja que fa poquet que hi has estat. Bon dia, Roger.
Bon dia, moltes gràcies. Sí, la veritat és que s'ha sent un projecte nou, que no s'havia fet abans, i és un espai que s'obre a les aules i als patis, i també en aquest centre de joves, per poder parlar de les masculinitats, de com ens conformem, com ens creem en aquest sistema de relacions que tenim els nois, que molts cops exercen violències i mals tractes. És un espai per obrir les vivències, a què els passa, no? Que puguin expressar molts cops aquestes inèrcies que cauen, que no ho trien, sinó que per inèrcia acaben desenvolupant unes praxis, no? que s'acaben fent mal entre ells molts cops, no? Perquè van escalant, i molts cops això, doncs, es tracta malament. Llavors, bueno, està sent molt ric com obrir aquests espais a l'aula i poder parlar, reflexionar i debatre.
Espais entre nois o nois i noies?
Està enfocat al voltant del tracte que rebem els nois entre els nois. Evidentment que hi ha activitats també que es fan a les aules i, per tant, s'inclouen les noies i elles fan el seu feedback, no?, de com veuen tota aquesta situació. I també participen, vull dir que això es construeix entre tots, perquè elles també pateixen molts cops aquestes agressions o aquests comentaris o aquestes burles.
Clar. Molt interessant. Doncs moltíssimes gràcies per fer-nos una pinzellada, no?, de com va anar a l'Institut de Vilafant,
sí,
i també a l'Espai Jove, que hi ha hagut també aquesta participació.
Sí.
Entrem en el tema que avui ens planteges, Roger. Hi ha molts apunts aquí, eh?
Sí, hi ha punts. El tema d'avui és parlar sobre el patriarcat, sobre l'existència del patriarcat, perquè em trobo també amb tallers que faig a diferents llocs, a l'administració, amb personal de l'educació, etc. En general, les dones, tothom, totes les dones saben i coneixen ben bé què és el patriarcat i fins i tot tenen coneixements profuns del tema, i molts homes saben què és el patriarcat, clar que sí, i molts homes encara diuen que, bueno, que això és una cosa del passat, que ja no passa, que això potser passa en altres països.
O a les pel·lícules, no?
O a les pel·lícules, correcte. I aleshores és una mica de dir, bueno, anem a portar, a vegades en aquests tallers, doncs no tinc temps de desenvolupar tots aquests escrits que he fet per poder argumentar que el patriarcat existeix, que el patriarcat té un origen històric, no?, que no sempre les societats humanes han sigut patriarcals, i que, bueno, una miqueta de contrast, informació i dades perquè puguem entre totes i tots argumentar que el patriarcat existeix i que té un impacte molt gran sobre tots nosaltres.
I conscienciar-nos, no?
Conscienciar-nos, correcte. Començar també agraint a la meva parella, perquè avui el nostre fill està malalt, no? I ella, tot i que també treballa, ha decidit com quedar-se a cuidar el nostre fill, no? I també volia agrair-li també que debatem molts cops sobre patriarcat, sobre feminismes, i que, bueno, estic molt agraït de poder compartir amb ella per seguir aprenent, i la volia citar perquè aquesta cosa de que les dones fent serveis també o treballs més reproductius o de cures no tenen protagonisme, no? Llavors la volia començar la xerrada citant-la amb ella, agraint-la amb ella.
Em sembla fantàstic.
Molt bé.
Som-hi.
Vale. Molt bé, doncs el patriarcat, què és el patriarcat, no? El patriarcat, etimològicament, està format per dues paraules, patri i arqué. Patri ve de pare, del llatí, i arqué ve del grec, que pot significar diverses coses diverses, com pot ser origen, font, mandat o govern, d'acord? O sigui, la pròpia paraula ja indica, no?, com que el pare, no?, és l'origen de tot, és la font de tot, o mana o governa, no? Llavors, aquesta idea de patriarcat ja la descriuen certes feministes al llarg de la història, des de fa molts segles, que qüestionen, no?, aquest sistema, que per altra banda és un concepte, el patriarcat, concepte antropològic, que es descriu, i aquí tiro una miqueta de Wikipedia, que està bastant bé, la descripció hi diu que descriu una organització social i cultural en la qual les relacions socials estan estructurades pel domini de l'home. La ideologia patriarcal inclou una valoració desigual entre homes i dones, establint que els homes són superiors a les dones. No? Per exemple, aquests valors doncs, poden ser, un exemple podria ser productivitat i poder, no? Que socialment, tradicionalment està associat més als homes, té més valor social que el món de les cures o de l'amor o els cuidados. No? Per exemple, doncs, socialment, si dius que ets un enginyer industrial, que estàs amb un cert càrrec, amb una empresa de cotxes elèctrics, m'invento, doncs tindrà més caché social, més reconeixement, més valor econòmic, més poder, que una persona que et diu, per exemple, que està cuidant la gent gran, no? Per exemple, en una residència d'avis, no? On, bueno, doncs això, doncs diràs, bueno, doncs molt bé, cuides avis, no? Estarà com més mal vist, no tan valorat, no tan ben pagat, no? Etcètera, etcètera, no? Vull dir, és un exemple d'aquest biaix, no? Patriarcal. Tot això implica, no? Que socialment els homes tenim uns certs privilegis socials, no? Que les dones no tenim molts cops. Jorge Noberto, un doctor en ciències econòmiques, sociòleg i periodista argentí, el 2010 fa una xerrada explicant una miqueta, fer una pinzellada amb quatre dades sobre patriarcat, ¿vale? I sent la població humana, més o menys, i aquí fa una òptica binarista, que aquí hi hauria més identitats de gènere, però des d'aquesta òptica binarista la població més o menys és 50% homes, 50% dones, població mundial, estem parlant que la propietat en diners de tot el món, el 10% d'aquests diners mundials està a mans de les dones i el 90% d'aquests diners està a mans d'homes, per exemple, o que la propietat en terra, el 1% de les propietats en terra de tot el món estan a mans de dones i el 99% de les propietats estan en mans d'homes, que l'explotació agrícola també està al 2% a mans de dones i el 98% a mans d'homes, que llocs parlamentaris a nivell mundial el 17% està ocupat per dones i el 83% per homes, o que, per exemple, llocs de direcció econòmica, de poder econòmic, el 14% està en mans de les dones i el 86% està en mans d'homes.
Xifres que parlen per si mateixes.
Xifres que parlen per si mateixes. Les fonts són de la ONU de 2010, qui vulgui consultar, vull dir que no són fonts random, sinó que bueno, és una persona que ha estudiat ciències econòmiques, exacte, bueno,
2010, és a dir que el 2024, com estem ara, les pues, xifres poden haver pujat?
Sí, baixat? La veritat és que estaran segurament al voltant de tot aquest drama, no?
Que no haurà variat gaire, amb aquests 14 anys, malauradament.
No. Aleshores, bueno, és una radiografia, no?, que ja t'està dient, ei, aquí no hi ha igualtat, aquí hi ha una desigualtat de poder i s'ha de poder posar sobre la taula perquè la imatge que em ve molts cops és com la dels peixos que estan al mar, que es diuen entre ells que l'aigua no existeix, no? Que no hi ha aigua, no? Perquè bueno, ho tenen cada dia al seu voltant i no s'enteren que hi ha aigua, no? Però sí que n'hi ha, no? Evidentment. Molt bé, llavors el patriarcat en si mateix és interseccional, és a dir, que té molts eixos d'opressió, d'acord? A dalt de tot de la piràmide de poder doncs, hi hauria l'home, que és blanc, que és jove, que és de classe alta, que és heterosexual, que és sa, que és fèrtil, que no té problemes de mobilitat física, que és atractiu, que normalment seria d'origen europeu, que té la religió majoritària de la societat on viu i que parla també la llengua local d'on viu. Aquest seria com el que estaria dalt de tot d'aquesta piràmide, no? I anem baixant, doncs hi haurien com tota la resta, no? En aquests eixos interseccionals d'opressió, el món patriarcal, l'home està en el centre i és subjecte, i al voltant o a la perifèria, no? La dona molts cops és objecte, ¿vale? I també els nens o els fills es tracten molts cops com objectes, no? home subjecte, dona subjecte. Però això, aquesta analogia ens serveix també amb un eix ecologista, per exemple. L'home és subjecte, és actiu, i la naturalesa és objecte que pot explotar i agafar els recursos, tallar arbres, boscos, mines, ferro, or, el que sigui. No? Aquest arquetip de naturalesa com la mare terra, no? Femenina, no? En la nostra mentalitat, també els homes podem extreure el que vulguem. Només ens cal un decreto ley i ja podem anar a la muntanya i rebentar-ho tot, no? En aquest sentit, m'agradaria citar Vandana Shiva, que escriu un llibre molt interessant que l'ha escrit ara fa poc, que es diu El retorn a la Tierra, que parla ben bé de tot aquest tracte extractiu que tenim els humans del món natural, i com que queda bastant lluny de casa a vegades, doncs no ens entenem, no? O no li donem la importància que té. En un eix econòmic també podríem parlar de que els grans empresaris o les multinacionals són el subjecte i els treballadors o treballadores que estan allà picant pedra cada dia, doncs serien els objectes que, si jo sé, una empresa com per exemple Google decideix fer fora el 20% dels treballadors o treballadores perquè així pugui cobrar més a final d'any, doncs ho farà. No perquè no sàpiguen treballar o facin la seva feina malament, sinó perquè a l'empresa li comporta més benefici. Per tant, en el centre no hi ha la relació humana. Al centre hi ha el poder econòmic, no? Per tant, les persones en aquest sentit serien per ells com objectes, no? És el mateix eix, no? En aquest món, diguem, capitalisme liberal on vivim, el model, o sigui, seria un exemple més de patriarcat, seria com un germà cosí, no? del masclisme, no? El capitalisme liberal. En un eix colonial també, els colons serien els subjectes, no? I els colonitzats serien els objectes. En aquest sentit, els colons estarien al centre i expropiarien i inventarien, bueno, en el seu moment històric es va inventar també l'esclavitud, no? Que és un invent de la modernitat on se'ls pot maltractar, expropiar els béns, etcètera, etcètera, no? També en quant al tema de la producció d'aliment, no? També els homes estem en el centre i tractem molts cops els animals com objectes, no? Veiem macrofàbriques de granges, de porcs, de pollastres, que realment es tracten molt malament els animals, se'ls separa de les cries de les seves mares molt, molt joves, bueno, tota una sèrie d'aberracions que si ho mirem una mica de prop se'ns trencaria el cor a tots, però bueno, anem al súper i comprem carn i tot bé.
Exacte. Diguem, no?
Llavors, diguem com que el patriarcat, diguem que té molts eixos, no? I tots aquests eixos, com són germans cosins uns a l'altre, no? I això, pues, cada dia en el nostre dia a dia, pues, si anem al súper, pues, evidentment que tots aquests eixos estaran sobre la taula en diversos sentits. Interessant també que en aquesta jerarquia, en aquest món jeràrquic, per exemple, Stefano Mancuso, un neurocientífic molt interessant que estudia les plantes, amb una xerrada TED que es diu L'intel·ligència de les plantes, descriu un llibre del Renaixement on descriu una jerarquia, no? On l'homo estudiosus, no? L'home, no dona, home estudiós, l'universitari, no? En aquest sentit, estaria dalt de tot. Després vindria el món animal, que diu que viuen i senten. Després a sota hi haurien les plantes, que només viuen, i a sota de tot hi haurien les pedres. No? Aquesta mena de món jeràrquic on l'humà està a dalt de tot i la resta està per sota. Per sort, Stefano Mancuso argumenta científicament com aquesta piràmide jeràrquica és una aberració i que hi ha estudis científics que demostren que les plantes, pues, són molt sensibles, tant o més que els animals, que són intel·ligents, que poden prendre decisions, etc, etc. És a dir, tenim encara una visió del món molts cops, no? Que nosaltres, els humans, i també l'home, acadèmic, es posa a dalt de tot, no? Això, en el dia a dia, pues, afecta, òbviament, a la nostra cosmovisió, com veiem la realitat, no? Quan comença el patriarcat? És a dir, això ja ha sigut sempre, no? Recordo les xerrades també amb adolescents a les escoles, amb xerrades sobre masculinitat i bons tractes. Molts cops els hi pregunto, no? Bueno, ok, descrivim una miqueta de què va el patriarcat i els hi pregunto, això quan comença? Sempre ha sigut així? Hi ha hagut algun origen? No? I llavors, bueno, comencen a respondre, no? Bueno, a partir de la Guerra Civil, o no, la Segona Guerra Mundial, o no, la mitjana va començar. Bueno, llavors hi ha un sempre que aixeca la mà i diu, no, la prehistòria, no? A la prehistòria ja els homes anaven a caçar i les dones es quedaven a casa en tasques reproductives. I bueno, i aquí comença una miqueta el debat, no? I és molt interessant, es queden com també fascinats, els agrada molt això als adolescents, aquesta part d'història, no? I és veritat que els equips d'arqueologia pues, fa uns 30 anys o així que són multidisciplinars. Què vol dir això? Pues que abans pues, només hi anava l'arqueòleg de turno, es quedava allà i traia les seves conclusions. Avui en dia, des de fa uns 30 anys, no és ben bé així. Els equips són pluridisciplinars, pues, hi van químics, genetistes, biòlegs, arqueòlegs també, historiadors, persones que tenen aquestes ulleres de gènere també per mirar la realitat i bueno, s'han començat a veure que tot això de que l'home anava a caçar i les dones estaven a casa amb tasques reproductives no és ben bé així, de fet no és així, i per exemple hi havia com un viatge de gènere, no? Els primers europeus que van arribar a Egipte a veure totes les piràmides, tot el que van trobar allà, els restes arqueològics, van veure clarament que hi havia faccions d'alguns faraons que eren negres. No? I els europeus van descriure que les faccions dels faraons tenien com origen europeu tots, no? també els que evidentment eren d'origen africà, no? en aquest sentit, bueno, africà i amb
els trets, no?
Amb els trets característics fenotípics de la gent negra, no? Llavors, més tard es va comprovar que sí, que hi ha hagut faraons negres, no? Però aquesta mirada racista, no? I eurocèntrica pues feia que això es quedés invisibilitzat, no? O també han trobat, també, com van trobar tombes o piràmides o restes arqueològics que ràpidament s'han atribuït a reis o a faraons i després, amb més recerca, s'ha vist que no, que eren reines i faraones, per exemple, no? Que no era tan clar que eren homes, no? Que s'han vist després que eren dones, no? I, bueno, la mirada en què mirem el passat, no? Si no tenim aquestes ulleres de gènere, doncs podem veure coses que passen ara, les estem projectant com eren abans, no? I per sort, doncs, entre altres autors o autores, per exemple, Casilda Rodríguez, una escriptora de llibres com La repressió del deseo materno o Pariremos con placer, que recomano moltíssim que llegiu a Casilda, per mi és una de les grans, explica que aquest procés de com les societats prepatriarcals estaven centrades en les cures i en el principi empàtic, no? En el suport mutu, on hi havia una total identificació amb el patiment de l'altre, eren grups humans petits i, per tant, ens havíem de cuidar uns als altres per tirar endavant, no? I sobreviure, versus, que eren caçadors-recol·lectors. Històricament, hi ha una evolució social on hi ha una revolució patriarcal, en el neolític, més o menys, en diversos moments de manera no lineal, on esdevé una societat patriarcal que l'home està en el centre, estan centrades en la guerra, la dominació i l'esclavitud. S'inventa nou. Hi ha un trànsit, diguem, que Casilda Rodríguez explica molt bé com aquest trànsit entre aquests dos mons, que està separat per mil·lennis, i per molts anys, no? I és tot un procés molt, molt ric i molt interessant que explica la Casilda, no? Entre ells, per exemple, Bachofen, un antropòleg, jurista, sociòleg i filòsof suís de 1815, explica també com aquesta evolució històrica de com passem d'aquestes societats prepatriarcals a una, això, on l'home està en el centre i és patriarcal, no? Si mirem també la teologia, el món de les religions, les creences i tal, veiem també que, bueno, pues, tothom té al cap aquestes escultures de les Venus, que en realitat no eren Venus, no? Però aquestes dones embarassades, fèrtils, amb els pits grans, no? Que es troben a l'Europa antiga, no? On la societat encara era caçador de recol·lectors i també en el principi del neolític, no? On es feia culte a aquesta grandesa fèrtil, on la dona estava, sembla, en el centre, com molt ben valorada, i hi havia com aquesta línia materna, no? Que sabies qui era la teva mare però no qui era el teu pare. Per tant, possiblement hi havia eren societats també poliamoroses, on hi havia com aquest suport mutu i aquestes cures. Més endavant, històricament, passem al Neolític ja, a una societat agrícola, on hi ha els cultes mistèrics, apareixen les primeres lleis, i les deïtats és Demeter, que és una deessa encara, on la seva filla és Persèfone. Hi ha tot un culte, no?, a aquesta deessa que ens dona el menjar, etc. Després passem a una etapa, en tot això ho descriu Beethoven, una etapa dionisíaca, que Dionís és un déu andrògin, però ja té penis, diguem. És també home, no?, en aquest sentit, i ja comença a masculinitzar una miqueta el relat i els mites, i bueno, històricament és com aquesta bisagra, no?, entre aquest món on les dones i la igualtat estava sobre la taula, i on els homes comencen a agafar més centre. Alain Danielou, per exemple, un historiador o musicòleg francès, descriu també Shiva i Dionís. Shiva és un déu de la Índia, i Dionís serien com déus anàlegs, o el mateix déu, que semblava que influïa una gran part del món, no?, entre Índia i Europa, Mediterrani, tota aquella zona d'allà, no?, com un arquetip similar. Els déus egipcis sabíem que són també mig animals, mig humans, no?, o sigui, l'animal encara era sagrat en aquest sentit, encara era la naturalesa encara estava d'alguna manera en el centre, però ja amb els grecs, amb l'imaginari politeista, on Zeus ocupa el centre i és el déu típic amb barba, poderós, que es venja, que... Bueno, són imatge dels humans, no? O sigui, ja és... Les deïtats són completament antropocèntriques, no? I aquí entrem en el món patriarcal, on l'home ja està en el centre, ja mana, no? I on apareix com tota una mitologia nova sobre mites al voltant d'herois, guerrers... que maten animals, maten monstres, no? I els herois, doncs això són els mites valorats, són guerrers, són militars, etc, etc, no? Em dius que hem d'anar acabant, no?
Sí.
Potser crec que m'he passat de passada, no?
I si no, ho podem deixar per un altre dia, eh?
Ho podem deixar per un altre dia.
Perquè és molta informació i, bueno, clar, és que donaria molt de què parlar.
Okay.
El tema, Roger.
D'acord. Trobo un final, si vols, dir això, que el patriarcat té un origen, que hi ha persones que han estudiat aquest origen, que és molt interessant. Citaré només Rian Eisler, que fa un llibre best-seller que es diu El càlid i l'espada, on explica també aquest trànsit entre el món prepatriarcal i el món patriarcal, i que hi ha molta literatura, molta informació que ens explica que hi havia un passat que no estava dominat per la guerra i la violència i l'esclavitud, sinó pel suport mutu, pel principi empàtic, i que tant de bo a poc anem tots construint el camí per anar cap a aquesta direcció, cap a retornar a l'origen, no? Retornar a aquest món més igualitari i més empàtic.
Tant de bo, Roger Soler-Nou. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a les veus del matí, i ja fins a la propera. Bones festes.
Moltes gràcies, bones festes.
Adéu-siau, bon dia, gràcies.
Adéu.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.